bones.
Tarragona Turisme patrocina la Fonda. Descobreix la cuina de Tarragona. Bon producte i autenticitat.
Sabeu que quan anem a comprar peix sempre tendim a comprar les espècies que coneixem, que són les que trobem més fàcilment als mercats o les que tenen menys espines perquè ens fan mandra? El lluç, la tonyina, el rap o el llenguado, guiats pel paladar o per la tradició, són els més demanats. Canviar d'hàbits i promoure el consum responsable de peix i marisc com a eina per prevenir la sobrepesca, poder comprar peix de cost més baix, proveir la nostra cuina i el nostre paladar per ajudar a preservar les diferents espècies de la mar Mediterrània també és cosa nostra. I és que tenim moltes espècies que també són molt bones i molt gustoses. Per exemple, el sorell, un peix blau de preu molt assequible i de mida que oscil·la des dels 500-0 fins als 500 grams. El congre, molt bo, gustós, allargat, grisós, en forma de serpent, que fa un bon brou del cap i des del forat de l'estómac fins a la cua, la part central per guisar. Les sardines, aquestes ja les coneixeu, o el verat, un excel·lent peix blau, aquest també, el roger, però el de roca, de color vermellós, molt gustós, o les lluernetes, que n'hi ha de petites que són molt bones, o les escorpres, o les cintes, que són boníssimes fregides, o fins i tot altres peixos com el panegal, que és un peix de la Mediterrània, parent del cap roig, o l'escòrpora, de color vermell brillant de la seva pell, amb el cap ben gran i les espines que el fan teòricament un peix dur, ideal per fer suquets. I si us agrada el pop, tenim el pop blanc, que són popets que quan són molt petits són molt tendres i a la vegada una de les espècies més apreciades de la cuina. Es pesca en terrenys fangosos amb barques d'arrossegament. El popet petit es menja tot i a mesura que es va fent gran es recomana treure-li la melsa. I de peixos podríem anar fent. El que es tracta és de que aneu incorporant diferents tipus de peixos poc coneguts a les vostres dietes i a la vostra gastronomia i ja ho veureu com sereu més feliços. Comencem?
Benvinguts a la Fonda, amb Pep Noguer.
Vinga, va, per molt tothom.
Un lloc on hi cap tothom.
La vida és molt més gran si la visc al teu costat.
Bones i benvinguts a la Fonda de Catalunya Ràdio. Aquest estiu ens ho hem passat de meravella aquí tots els migdies d'una a dues, parlant de cuina, parlant de gastronomia, parlant de pagesia, parlant de persones, parlant de menjar, parlant de la vida. Però tranquils que encara ens queda avui, i avui començarem, com no, amb el pica-pica de sempre. Primer de tot, el nostre cuiner nòmada, en Víctor Torres. Després, en Jordi Bort, el nostre sommelier de capçalera. També li hem d'agrair molt a la Virgínia Ruiz, que ha portat cada dia el seu gastronari. I com no, en Jordi Ávila, amb la seva guia Virgínies dels restaurants de cuina catalana. Pep, que tenim el reportatge també, i és que aquest reportatge és un reportatge ple de sentiments, un reportatge ple d'il·lusió, perquè ja ho sabem que la llet és llet, però no tota la llet serveix per fer segons quin tipus de formatges. A la Fonda d'avui hem anat fins a Montferrer, a Ecofranc, per saber com viuen i què mengen les vaques d'en Joan Barber, que alguns formatgers artesans frisin per la seva llet. Què tindrà aquesta llet? I les patates que fa? I el cereal? Ui, de vaques, de llet, de patates o trumfes i d'espelta en parlarem avui a la Fonda. Comencem!
La Fonda, amb Pep Noguer.
Torres, molt bones.
Què tal? Avui estic quasi casa teu.
Escolta'm, avui, últim dia del programa de la Fonda de Catalunya Ràdio d'aquest estiu, ens ho hem passat de meravella corrent amb tu la Seca, la Meca i la Vall d'Andorra, i t'hem d'agrair molt sincerament que hagin pogut fer, no, durant tots aquests dies, territori. Hem fet des del nord al sud, a l'est, a l'oest, ens ho hem passat molt bé. T'ho hem d'agrair, això, eh?
Bueno, jo et passaré els tiquets de la benzina, eh? No et preocupis.
No, escolta'm, que aquí a les trucades avui en dia, aquests 3Gs, 4Gs, ja no sé si són 7Gs, van de meravella. Sembla que estiguis ben bé a l'estudi.
Sí, serà el telèfon aquest, que me l'han robat 3 cops i ara ja m'he comprat un, que és atòmic i té un micro que ni t'explico.
Escolta'm, Víctor, i avui què? Cap on estàs?
Doncs avui estic a Santa Pau a visitar unes persones que tenen una explotació de vedella que és, vamos, una cosa excel·lent. Vedella de la raça limusina. Llemosina.
Home, no em diràs... A veure, no em diràs que estàs amb el gran Aleix Planagumà.
Per exemple.
Molt bé. Dóna-li records, eh? Dóna-li records a l'Aleix. Escolta'm, i què faràs avui? A veure, quina peça ens cuinaràs d'aquesta vedella limusina?
La cuinarem avui, però no ens la menjarem avui, perquè la deixarem reposar a nevera, que farem un roast beef de mitjana, bueno, d'un bitxaco meravellós. Una peça d'un tamany, però és un espectacle.
Molt bé, escolta'm, roast beef, la peça. Com ens hi hem de posar per fer un roast beef? Perquè a priori sembla molt senzill fer un roast beef, però el punt de cocció, la temperatura, el control, això ja no és tan, diguem-ne, senzill.
A part de recordar que si voleu us podeu comprar per internet unes sondes d'aquestes que les podeu punxar i connectar-les al telèfon i us van avisant de 50 històries, jo sóc de la teoria dels 65 graus, 2 hores per quilo, i us queden les peces d'una manera meravellosa. En el cas del roast beef, no li hem tret l'os, perquè ens agrada que aquest os agafi una mica de rostida i després el farem servir per fer un fons, una salsa fantàstica. I, a més, així, la carn no es desmunta tant, no? Com si diguéssim. L'hem deixat en salmorra durant una hora, aigua i sal, 80 grams de sal per litre d'aigua, fins a cobrir-ho. Com que té l'os, s'enfonsarà, no us preocupeu. I ho deixeu així tranquil·lament. I després, al forn, no li doneu voltes, no cal fer històries. Una safata a sota, si li voleu posar una mica d'aigua perquè la pell no s'arrasequi tant, fareu bé. I us quedarà una cosa rosada, preciosa i va, impecable.
Escolta'm, això ho has dit molt ràpid, però ja recapacitem una miqueta. Primer, agafem la mitjana, la polim una miqueta. Clar, aquí ja no la salpebrem perquè has dit que hi posem la salmorra. 80 grams de sal per litre d'aigua. I el temps, més o menys, l'has dit?
Cap a una hora, una cosa així, depèn del tamany de la peça, sobretot. Però normalment en aquesta immersió que li fem, aquest bany, ja amb una hora i poc, ja ho tindrem. No cal que sigui molt, molt prolongat.
Fantàstic. Després, has dit, el traiem d'aquest bany, el posem en una placa de forn i el temps, has dit, cocció, 60 graus i has dit una hora per quilo?
2 hores per quilo de la peça. I no us preocupeu, que aquestes temperatures, si us passeu d'una hora, no passarà res. A mi que em perdoni, hi ha gent que es posa molt nerviosa, però d'aquest tamany, que nosaltres estem servint una peça molt grossa, la posem abans d'anar a dormir i el dia següent a l'esmorzar ho tenim meravellós, ho traiem i que es refredi ben ràpid, sobretot. Que no deixeu les coses que es refredin a l'aire perquè moltes vegades es poden espatllar.
Escolta'm, i tu no ets d'enrossir, diguem-ne, la part exterior perquè tingui aquell color més bonic abans?
Aquest crunx inicial es pot fer d'una manera molt fàcil, que és tenint un oli ben roent, amb uns bons alls i una mica d'herbes que tingueu a l'abast, que us agradin, i anar-lo tirant i recollint-lo a la vegada, tirant-li per sobre perquè agafi aquest color. A mi personalment el roast beef, com que quasi no el notareu, aquest enrossit, perquè el tallarem molt, molt primet, us el podeu estalviar. Us quedarà fantàstic i tindrà un puntet d'all meravellós, però si voleu estalviar-lo...
Oh, fantàstic. Escolta'm, i amb què l'acompanyarem? Alguna salseta, va, per ser l'últim dia avui de la fonda.
Farem clàssic, però a part de la salsa del rostit mateix, que és fantàstica, a mi m'agrada muntar-ho com si fos per fer un sàndwich, molt british. Li posarem un cogombre així tallat a làmines, amb un pelador, perdó, làmines, a cintes, amb un pelador o amb una mandolina, si en teniu, i amb pell, que faci una mica de crec també. I això amb una mica de pa del que trobeu vosaltres que us agradi més, i o mostassa, que les fan fantàstiques, però si us voleu aventurar a fer-la, és una cosa molt divertida i molt fàcil i us no tindrà res a veure amb les que heu comprat, i si no, farem una bona maionesa diferent.
Escolta, Víctor, m'ha agradat molt que aquest estiu l'hagis passat amb nosaltres, amb la gent de la Fonda de Catalunya Ràdio. Bueno, algun dia d'aquests cuinaràs per nosaltres, no? Faràs la festa.
Algú baratet, eh? Prepararé algú molt baratet.
Mira, a mi, si ens fas algun... Mira, et faig una proposta. Un plat de menys de 3 euros. Acceptes o no?
Això és pressupost de rics.
Fantàstic, doncs, escolta'm, el que dèiem, moltíssimes gràcies per passar aquesta fonda amb nosaltres i t'esperem a una pròxima.
Haig de venir a deixar-te totes les carmanyoles que t'he estat guardant durant el mes, eh?
Vinga, va.
La Fonda de Catalunya Ràdio.
Jordi Bord, molt bones.
Molt bones.
Escolta'm, quina pena avui, eh?
Una mica.
És l'últim dia de la fonda d'estiu.
D'estiu, d'estiu.
Si ens portem bé, tu i jo, sí. Bueno, de fet ara ja, si no ens hem portat bé fins avui ja...
Si no ens hem tirat les ampolles i les copes pels caps.
Exacte, a veure si ens deixen tornar. A veure, ja ho demanarem, eh? Allò de... Volem tornar a veure. Però avui sí que és l'últim dia de la Fonda de Catalunya Ràdio d'estiu. Ens ho hem passat molt bé amb tu, el nostre sommelier de capçalera, i avui hauríem d'acabar amb un. No sé quin has triat.
Doncs mira, no per res, però ni per ser més especial ni menys, però t'he triat un vi blanc.
Blanc, bé, anem bé.
Un vi blanc que ha tingut una història d'artistes, entremig barrejat Hollywood.
Ep.
França.
Ep.
Per acabar arribant a prop d'aquí.
Ah, home, ja sé on tenim.
I que es va canviar el nom per posar-li en el seu vi un nom que fos, i ell fos un nom molt glamurós.
Jean León?
Sí, senyor, Jean León.
Bona.
I t'he portat el Vinya Gigi, Vida Finca de Chardonnay de Jean León.
Escolta'm, Chardonnay pur, 100%?
100% Chardonnay, i al capdavant d'aquest projecte hi ha la família Torres, però sobretot hi ha la Mireia Torres, una família amb tantíssima tradició aquí a casa nostra en el món del vi.
Escolta'm, un vi 100% Chardonnay de Jean León, podríem dir dels inventors, no?, entre cometes, del Priorat, que un vi com aquest, jo crec que avui, a més que és l'últim dia... ens hi va bé unes bones gambes, siguin de la Mar d'Amunt, de Palamós, uns llagostins al Delta de l'Ebre,
sí,
uns bons ostrons, i uns bons musclos d'aquesta part de casa teva, de l'Ebre.
Sí,
ens hi va bé, bueno, clar, jo hi aniria posant marisc avui.
Aquí
ja.
Avui sí, toca festa major, toca un bon comiat, i com que millor que fer-ho amb un vi amb tanta personalitat i amb tanta història que ens va portar als Cabernet Sauvignon i als Chardonnays aquí a casa nostra, no? Com és el Jean León i en aquest cas el Chardonnay seu, el Vinya Gigi.
Escolta'm, Jordi, moltíssimes gràcies per venir cada dia d'una manera o d'una altra en aquesta fonda de Catalunya Ràdio d'estiu. Saps que t'estimo molt, eh?
Ha sigut un plaer enorme. Moltíssimes gràcies a tots els que m'heu escoltat i a tot l'equip de Catalunya Ràdio.
Doncs va, a veure si tornem un altre dia.
Un petó ben fort.
Gràcies, Jordi.
Gràcies.
Queda't avui a dinar, eh?
Sí, avui, home,
i tant. Avui fem dinar aquí.
Vinga.
A passeu.
La Fonda de Catalunya Ràdio.
Culinàrium. Les botigues de taula i cuina de referència a Catalunya us ofereixen el Gastronari.
Virginia Ruiz.
Virginia Ruiz, molt bones.
Molt bones, Pep.
Escolta, que ja està el programa, que ja hem arribat a l'últim dia de l'estiu.
Em fa com melancolia ja, eh?
Que sí. Hem durant 30 dies, durant 30 dies de dilluns a divendres, la Fonda de Catalunya Ràdio, hem fet el Gastronari, aquest diccionari de gastronomia, de productes, de tècniques, al qual hi barregem una miqueta de tot, perquè és un espai petitet, però que ens fa aprendre. I avui, per acabar, volem parlar de bolets. I anem a la C de cep i a la S de ciureny, perquè ben bé, no són el mateix, no?
Ceps i ciurenys, ciurenys i ceps, o Sureny, o fins i tot en algunes contrades de l'Empordà s'anomenen així. Són l'emblema de la família dels boletos, que marca una gran varietat de bolets. La forma d'aquests bolets és molt característica. Generalment té més peu de barret, sobretot quan són joves o immadurs. Un peu blanc, globós o panxut, de carn atapeïda i ferma. El barret és marró, fosc, suau, humit i una mica enganxós. Convex, quan és jove, però es va aplanant a mesura que envelleix. La seva carn interior és blanca i ferma, una mica més esponjosa quan avança en l'edat. És més tova. I després, un agradable aroma, elegant, dolç, avellanat. Des de finals d'estiu, si és un estiu un xic plujós i no fa vent, fins ben entrada la tardor es troben ceps en els nostres boscos. Aquest any, però, a la Garrotxa ja se'n troben, ara el mes de juliol ja se'n trobaven. És un fong que pot arribar a ser molt voluminós si es troba en condicions d'humitat i llum que incideixen això. S'ha trobat ceps de gairebé 2 quilos de pes, però la seva grandària mitjana habitual és d'entre 6 i 20 centímetres de diàmetre. Tant un com l'altre són molt apreciats a la cuina i així es trasllada també el seu preu al mercat. El seu ús és a la cuina s'estén tot l'any gràcies a les conserves d'assecació, congelació i altres... És molt versàtil a la cuina. Es pot consumir crus o cuinat. Amb aquest bolet s'elaboren carpatxos que es marinen i es serveixen crus, es confiten, se saltegen, es couen a la brasa, es fregeixen. Són, a més, molt bons a l'hora d'acompanyar altres ingredients. El seu sabor dolç recorda a fruits secs. Donen valors a molts plats, sent, en molts casos, l'estrella d'aquests. Des d'una senzilla pizza o una coca de ceps, un ou omelet o una sopa, una crema en tradicionals arrossos amb ceps, són plats econòmics que es converteixen en menges un bon tractament al producte i la qualitat organolèptica d'aquest bolet.
Clar, els bolets, els ceps, els ciurenys, els ceps, el que és molt curiós és que, per exemple, a comarques gironines el que se li diu cep a la Garrotxa se li diu ciureny a l'Empordà i a l'enrevés. Per altra banda, també és molt curiós això de menjar-los crus, no? Tot i que els bolets, alguns bolets, com per exemple el cep o els ous de reig, que a veure aquest any amb aquestes pluges que vam tenir principis d'estiu, a veure si també ja van sortint, clar, es poden menjar cruets, en aquest cas aquests dos, el cep, el ciureny o també per exemple l'ou de reig, però tampoc és gaire recomanable això de menjar-los cruets, perquè diguem, si mengem-ne poquets. El que sí que és clar és que el cep, el ciureny, els ous de reig són bolets que ens alegren la cuina, ens alegren, diguem-ne, la qualsevol plat, el posem on posem, com deies tu, des d'una senzilla coca fins a un plat, diguem-ne més treballat. Saps què és el que farem, Virgínia?
Digues, Pep.
Avui et convido, que és l'últim dia de programa, i ens anirem a menjar aquí, quan acabem el programa, un bon arròs de ceps amb un bon amic que tinc aquí a l'Eixample de Barcelona, que el fa de meravella. Moltíssimes gràcies per estar tots els dies d'aquest estiu aquí amb nosaltres i per emplenar-nos aquest gastronari de tècniques, de productes i de bones menges.
Moltes gràcies a tots, Pep. Ha estat un plaer.
Gastrònoms, foodies, bonvivants, cuinetes, solters o casats. On podreu trobar els millors estris de cuina i les últimes tendències gastronòmiques? A Culinàrium, els especialistes en taula i cuina des de 1863. Culinàrium és el paradís del cuinetes i del que ha de cuinar cada dia de forma ràpida i sana. T'ho posen fàcil i sempre al millor preu. Culinàrium, on comencen les bones receptes.
Torrons i xocolates Virgínies, des del 1932, et porten gustos i emocions d'alta cuina, patrocina aquest espai.
I avui acabem aquesta guia Virgínies a la cuina catalana, edició de la Fonda d'estiu, evidentment, com no, amb en Jordi Ávila. Què tal, Jordi, com estàs?
Doncs molt bé, bueno, et dic molt bé perquè també, a veure, estic content perquè hem gaudit d'aquesta fonda durant tot l'estiu, però ara haver de marxar, doncs em sap una mica de greu, Pep.
Ja hi tornarem.
Doncs mira, va, ja que avui acabem amb una traca final, avui hi haurà pirotècnia, avui volem que les coses vagin bé, aquest últim programa, i què et sembla si parlem de la família Roca, dels germans Roca, i, bueno, germans i família, perquè no només són els germans, sinó són els germans, les dones, pares, tots plegats que hi treballen. Però ens anem fins al Mas Marroc, ens anem cap al Roca Tradició, ens anem cap a aquests plats històrics del celler de Can Roca quan van començar a Fontejau i, bueno, han anat evolucionat, després ens van anar a lo que era la torre, que la torre és on feien els banquets i tu això ho saps molt bé.
Escolta'm, i expliquem una cosa avui. Tu i jo ens vam conèixer a la torre de Can Roca.
El nostre romanço, hem de dir que és una mica gràcies als germans Roca. És veritat, fa un grapat d'anys. Jo sóc molt dolent per això dels tempos i dels anys, però és veritat que ens vam conèixer i hem de dir-ho, i si tenim un minutet més, Pep, m'agradaria dir-ho, que ens vam conèixer amb un mar de llàgrimes. No perquè passés res estrany, sinó perquè vam coincidir amb un sopar molt emotiu d'en Miquel Martí i Pol, homenatge al Centre Cultural La Mercè, al qual jo recordo que ens vam abraçar tots plorant, però plorant d'aquell... Bueno, era una mica... Havia un contrast d'alegria i també de saber que una persona s'estava fent extremadament gran i que, bueno, va ser molt emotiu.
Home, va ser un dels grans regals de la meva vida perquè celebrar els 70 anys de Miquel Martí Pol, el dia de Sant Josep, en el qual era el sant, i poder-li fer el sopar, mira, se m'està posant la pell de gallina, Jordi.
Realment, mira, ara hem fet un viatge que realment és com si estiguéssim visquent aquell moment allà al Centre Cultural La Mercè i amb aquest càtering, amb aquest sopar que estava ofert per al celler de Can Roca, que va ser allà on ens vam conèixer, i realment són d'aquelles coses que quedaran a la memòria, no? Quan tu tinguis una història i diguis, ep, jo això ho vaig viure, jo vaig celebrar l'aniversari d'en Miquel Martí Pol, un gran apassionat de la gastronomia també, no només de les lletres, sinó del bon menjar i beure, i també en parlava moltes vegades en els seus escrits. Però Pep, tornem, si et sembla, anem a instal·lar-nos al Mas Marroc. Com bé sabeu, el Mas Marroc és aquest centre neuràlgic de la gastronomia del Roca, pensada pels casaments, esdeveniments de gran format, on acollien tot aquest tipus de convencions que acabaven un bon tiberi, però clar, tot això ha fet repensar. Tota la gent que feia casaments, càterings i acollia aquests esdeveniments de gran volum han hagut de repensar-se, i els germans Roca hàbilment han decidit que el Mas Marroc era un espai en el qual la seguretat es podria complir perfectament, les mesures de distància i tot plegat. La seguretat als restaurants estava ja coberta, vull dir que la higiene ja hi és a tot arreu, els germans Roca per suposat també, però sí que és veritat que l'espai del Mas Marroc pot acollir un gran volum de gent per fer un restaurant i memorar aquests plats històrics, el timbal de poma amb foie, per exemple, que és meravellós, no?
Exacte, el pastís de carbassó i marisc, el cava, el mil fulls de patata amb brandada de bacallà, etcètera, etcètera, etcètera.
Exacte, amb un bon espai, amb uns bons vins i tot un format de butxaca, quasi bé podríem dir, per tothom. Aquests 40-50 euros, que és una meravella. Un dia haurem de dedicar un especial avui perquè acabem, però haurem de dedicar un especial als plats memorables que s'han generat al celler de Can Roca i que moltes vegades no sabem que són dels germans Roca.
Doncs escolta'm, ho farem. Jo m'ho apunto, d'acord, Jordi?
Apunta tu perquè vull continuar fent coses amb tu, Pep, vull que la fonda no acabi aquí. Si hem de fer nocturnitat també la farem, eh?
Això, a la una de la nit ens posarem. Apa, va, vinga. Jordi, moltíssimes gràcies per aquesta guia Virgínies de la cuina catalana i t'espero la pròxima vegada.
Pep, una abraçada ben forta i a tot l'equip de la fonda.
Gràcies.
Amb la millor qualitat i tota la tradició, però també amb la més alta innovació, Virgínies, xocolates i torrons et presenta Emocions d'Alta Cuina. Perquè sabies que 100 xefs internacionals han atorgat els nostres productes 2 premis Superior Taste Award del prestigiós Institut Europeu? Per aquest motiu i molts més, avui podem dir més que mai que Virgínies és sabor i emoció.
La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.
Avui, molt a prop de la Seu, cap aquí a Montferrer, a conèixer en Joan, que és un artista de les vaques i també de les patates, de les trumfes. A veure si el trobo per aquí. Mira, les vaques estan aquí menjant ja. Mira, hombre, Joan, què tal, com estàs?
Bé, molt bé, Pep, què tal? Molt bé.
fantàstic. Escolta'm, estan aquí ara les vaques ja berenant, no?
Sí, ara és l'hora de berenar, sopar. Elles estan berenant i sopant ja. Estan menjant el pienso, per una part, per un costat el blat de moro, i per l'altre costat el pienso ja més preparat en funció de l'alimentació que necessiten. I acabant el pienso, doncs menjaran el farratge. I després de menjar aquest farratge i després de munyir a la nit és quan van a pasturar, perquè a l'estiu, com que fa tanta calor, la millor hora de pastura és a la nit. I llavors elles pasturen tranquil·lament, dormen tranquil·lament al camp i fan vida natural, perquè després pugui sortir la llet el més natural possible.
Això ho hem d'explicar. A mi m'han parlat d'en Joan. Diu, vés a veure en Joan cap allà a la Seu, perquè és un home que fa una llet espectacular. És a dir, hi ha molts formatgers de Catalunya que volen fer formatges, sobretot formatges de pasta dura, de pasta cuita, que necessiten una llet amb unes característiques concretes, i no en troben gaire. I tu ets dels pocs que fa alguna cosa que és no donar, diguem-ne, ensilat a les vaques, no?
Això mateix, sí, sí. És a dir, la nostra filosofia és de que partim d'una raça de vaques que és la raça Brom Suís, la suïssa d'abans, aquí a Espanya es coneix com la parda, que aquesta raça produeix menys quantitat de llet, però de més qualitat. És a dir, més contingut de sòlids i, sobretot, la qualitat organolèptica és molt remarcable. Què passa? Que aquestes vaques, com que nosaltres les alimentem de forma tradicional com abans, llavors no assolim unes produccions molt elevades, però sí que la qualitat és reflectida. I al no donar unifit, al no donar tot triturat i sobretot no donar ensitjat, això fa que la llet sigui molt idònia per treballar-la a formatgers artesans, és a dir, com llet crua, per fer formatge.
Clar, la Brown Suisse jo la veig, i clar, si algunes característiques poden tenir, que jo no ho sé, ara això m'ho explicareu, és que no tenen banyes aquestes, tu.
No, ja, banyes en tenen totes les vaques. El que passa que algunes els hi traguem, aquestes petites, els hi traguem o no els hi traguem. Val? Perquè...
Joan, aquí es nota que sóc cuiner,
Bueno, sí, però vull dir que no tenen banyes perquè els hem tret. Sí, tota vaca té banyes, i és més, amb agricultura ecològica, de fet, hi ha la normativa que s'ha de deixar les banyes, no es poden treure. Les pots treure demanant un permís, val? I nosaltres, totes les altres, si t'hi fixes a baix, totes les videlles petites i no tan videlles que ja tenen quasi bé 2 anys, les veuràs totes amb banyes.
Les teniu separades, he vist, aquí en teniu unes i allà unes altres. Sí. Aquelles ara no es mullen, teniu unes de petites i les altres seques, no?
Això que veus aquí, tot això és amb lactació, que aquí n'hi deu bé, doncs unes 45, sí, 45, 46 o 47 amb lactació, que es mullen cada dia, matí i vespre. I tot el de baix que has vist és on hi ha pues les vaques que són seques, que estan preparant-se pel part, les vedelles petites de diferents edats, un parell o tres de toros selectes d'aquesta raça, és a dir, tot el que no es muny, val? Perquè clar, uns necessiten una alimentació i les altres necessiten una altra alimentació.
Quin és el cicle natural d'una vaca aquí a casa vostra?
Bueno, el cicle natural és, aviam, una vaca lletera, si parlem d'explotació, entre cometes, jo en dic industrial, amb el sentit de que explotacions que van a fer rendir al màxim les vaques, bueno, aquestes explotacions estan parlant fa temps d'una reposició anual d'un 30%. Què vol dir això? Que cada any han de reposar un 30% perquè les baixes són molt, molt altes, motivat precisament perquè, clar, estan en unes produccions molt elevades i hi ha problemes diversos i han d'anar a escorxador, o pel motiu que sigui aquí. Nosaltres estem en una reposició molt baixa. No sé, no crec ni que arribem al 6 o al 7%. Per què això? Perquè, clar, la vaca no va forçada, la vaca està en el seu espai natural, menja natural, fa llet, sí que en fa, però no fa unes produccions elevadíssimes, i llavors la vaca dura molts més anys.
Una vaca, diguem-ne, als que tots estem acostumats, la vaca de taques, no? La frisona, és una vaca que sol donar, clar, tot depèn del lloc, no? Però entre 20 i 30 litres aproximadament, o...
No, les explotacions, la major part de les explotacions que són industrials, que dic jo, estan a mitges de 30-35 es pot parlar, com a mínim. 35
I, dia. I en canvi, aquestes vostres, quan d'on?
Jo estic a 22, 20, 21, 22, 23. Molt apurat, potser algun pic puntual, 25 com a màxim.
Per tant, hi ha diferència.
Sí, i tant, hi ha diferència, i clar, i heu de tenir en compte que el cost d'alimentació és igual de car un mes, potser encara amb aquestes, que les altres. És a dir, la filosofia de fer llet és totalment diferent. Aquí el que prime és que volem fer un producte sa, primer sa, natural, i bueno, això, sa i natural. No dic que els altres no sigui natural, però molt més sa i més natural.
Joan, deixem que vagin menjant herba, perquè estem aquí al mig del pas. Veig que hi tens una noia molt jove.
Sí, és una noia que està en pràctiques, és una estudiant d'aquí a la Universitat de Lleida i està ara aquest estiu fent les pràctiques aquí. Està fent quart de veterinària i bueno, està fent les pràctiques, bueno, però començant a acostumar-se, i amb ella lògicament estudien la teoria, però clar, la pràctica és molt important, i aquí està veient i està practicant i treballant com un altre normal, vamos, és a dir, en pràctiques, un parell de mesos, juliol, agost, estan pràctiques.
Hola, Blanca.
Hola.
Escolta'm, què hi fas aquí amb en Joan?
Doncs mira, estic aquí, bueno, vivint l'experiència aquesta d'estar al camp, de proper als animals, i bueno, estic estudiant veterinària i és per veure una mica més de prop, doncs, de què es tracta tot aquest ofici.
Fas quart, et queda poc ja.
Sí, he acabat quart aquest any i ara em queden 2 anys, 5è i 6è, perquè és un doble grau a Lleida, i doble grau de veterinària i ciència i producció animal.
D'on ets?
De Barcelona.
Barcelona ciutat?
Sí, Barcelona ciutat.
Ostres, tu, escolta'm, i quants anys tens?
He fet 23 ara al juny.
Caram, escolta'm, fa poc estàvem amb un noi que n'acabava de fer 20, tu 23. Esteu pujant un jovent que segurament, Joan, el que tu has viscut fins ara i el que ells ara comencen a viure, totalment diferent. Això no vol dir que ni sigui ni millor ni pitjor, no?
No, ni millor ni pitjor, però sí que és cert que necessitem jovent, eh? Necessitem jovent, i molt, i urgentment, perquè si no això s'acaba i no es pot acabar. I ja veieu que amb la pandèmia aquesta precisament, i bueno, i la situació de canvi climàtic, de no sé què més, penso jo que hem de tornar a les arrels, però les arrels de veritat, i partir d'aquestes arrels, i no malmetre aquestes arrels, perquè si no l'ecosistema que estem, aquesta terra, no la cuidem i no anem bé.
Blanca, tu que ara comences a veure tota aquesta, diguem-ne, aquesta altra dimensió de les vaques, en aquest cas aquí d'en Joan, aquí a Montferrer, i tu que a més ets de ciutat, no? Com ho vius això? És a dir, què és per tu la pagesia?
Per mi la pagesia és una altra forma de viure, i crec que ara en aquests temps és important tornar als orígens una mica, perquè bueno, vist el que estem veient, doncs s'ha de conservar, no, aquest món rural.
Mira, jo en aquesta fonda, en els reportatges, a molts els hi faig una pregunta que en lloc de fer-li amb en Joan, te la faré a tu. Estem al 2020... imagina que estem al 2030, no sé si els diaris del 2030 ja tots seran digitals o no, però imagina't que la portada, hi ha una notícia sobre les vaques, o sobre la Blanca i en Joan, sobre l'agricultura, sobre la llet. Què t'agradaria que digués aquesta notícia, 2030?
Ostres, doncs, no sé, m'agradaria que la gent li donés una mica més d'importància, que pogués una mica valorar tot, tot això, perquè bueno, crec que és una mica el futur i és l'esperança de futur, ja que de l'altra banda crec que tot s'està massa capitalisme, massa...
Clar, hi ha una cosa important i és que clar, avui en dia parlar, per exemple, de llet ecològica, clar, parles de llet ecològica i ja està, és llet ecològica que té un segell. Després hauríem de parlar de les llets, en aquest cas, com ara parlava, no? de la llet, de, en aquest cas, la vostra granja, de vaques o qualsevol altra llet. Però clar, tu quan ets com a consumidor que compres llet, jo no sé si tu en compraves de llet ecològica abans quan vivies a Barcelona.
Sí, bueno, a casa des de sempre, bueno, ma mare ja sempre ha sigut de comprar moltes coses així ecològiques i ja des de ben petita ja, és com que m'ho han inculcat bastant. I bueno, és com que d'aquesta manera ja ho valores, ja quan ets més gran pues, ho intentes reforçar. Jo crec que tots hem d'arribar a aquest punt de poder-ho valorar i reforçar-ho perquè és realment el que al final tirarà, jo crec.
Ets feliç aquí?
Sí, molt, 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 molt.
Moltes gràcies.
Merci.
Joan, i arribem a aquí a la sala de Munyí, no?
Estem a la lleteria.
A la lleteria, ben bé al costat.
Sí, i a la lleteria doncs, tenim un primer tanc, que aquest és el tanc de recepció de la llet que munyim, és a dir, matí i nit del dia, és a dir, la llet del dia... matí i nit, va aquest tanc. I després d'aquest tanc, si és que no marxa ja directament amb algun formatger, perquè la millor de marxar l'endemà per fer el viatge, perquè nosaltres fem viatge, fem ruta fins a Sallent, i sí, més o menys fins a Sallent, i anem distribuint a diversos formatgers artesans per aquesta ruta, pues, la llet, si no marxa el dia, d'aquest tanc la passem a aquest altre.
I en veiem aquí, a l'altre costat, un altre... Oh, crem, aquest és gros també, eh?
Aquest és un tanc de 3.000 litres i també d'aquí, pues, també a punt per marxar quan toqui. La llet, no, més de dos dies, màxim algun dia tres, no és convenient guardar-la, és a dir, s'ha de treballar i amb això hi tenim molta cura. I per això de vegades inclús fem algun viatge sense tenir la capacitat total, precisament per no perjudicar el formatger artesà que fabrique formatge o el que sigui, perquè la llet sigui el més fresca possible.
Clar, jo ara estic pensant que clar, que es necessita molt d'espai i una temperatura, diguem-ne, per baixar la llet. Sí, sí. Clar, la llet, quan surt, diguem-ne, del braguer de la vaca, a quina temperatura surt, més o menys?
Pues a, sobre uns 30 graus, eh? Sobre uns 30 graus. El que passa que, de seguida, és dir, ja... Tenim un refredador de plaques que se'n diu, que és amb aigua, que ja li treu ben bé, quasi bé 8, 9, 10 graus de temperatura de cop, i llavors el tanc acaba de fer la funció restant. I la llet la guardem nosaltres a 2, 3 graus. Lo normal és a 4 graus, però nosaltres, com que la llet pues ha d'anar amb formatges artesans i ha d'anar amb les màximes condicions, pues la guardem el més freda possible, precisament perquè estigui en les millors condicions.
M'ensenyeu la sala de Munyí?
Anem.
Clar, ara mentre anem fins aquí a la sala de Munyí, ara deia, no, és que fem la ruta fins a Sallent, però a la Garrotxa també hi arribeu, d'alguna manera o altra, eh?
Sí, també, i tant, amb l'Oriol, i de formatge la Xiquella, i tant que sí. És a dir, puntualment, cada quan ell ens ho diu, o bé fins i tot, moltes vegades puja ell directament a buscar la llet aquí a la nostra granja, o bé també nosaltres algunes vegades li portem amb ell. L'Oriol és un gran formatger també i bueno, crec que està content amb la nostra llet i nosaltres estem molt contents d'ell.
També teniu per aquí en Salvador i teniu la Judit, eh? Una bona colla de formatgers que, clar, ara vaig fent una mica de repàs, Joan, i clar, n'hi ha molts d'aquests de la Seu que us agafen la llet amb vos.
Sí, bueno, aviam, aquí a l'Alt Urgell, formatgers artesans que treballin amb llet de vaca, en principi només n'hi ha dos, la Judit de Formatges Labadesa, que agafa la llet aquí, i ara també, des de no fa massa temps, el Salvador Maura de Formatges Masderoles, que també l'agafa aquí. Formatgers artesans, ja n'hauríem aquí a l'Alt Urgell, em sembla, que treballen amb llet de vaca, amb llet de cabra, llet d'ovella, n'hi ha d'altres, però llet de vaca, en principi, en aquest moment no sé si n'hi ha cap més.
Home, clar, de fet, aquí molt a prop, bueno, quan dic molt a prop, clar, a vista d'ocell, que dic jo, hi ha altres animals, com dèiem, no? Cabra, per exemple, aquí a Ossera, etcètera, etcètera.
Clar, aquí a l'Alt Urgell, una de les, és a dir, la major part de formatgers treballen amb llet de cabra i ovella. Vaca no tant, i això encara que és una mica una contradicció, perquè precisament l'Alt Urgell i la Cerdanya són dos comarques tradicionalment de llet de vaca. És a dir, la major part de gent doncs, són socis de Cadí i porten la llet a Cadí. Però, en canvi, que elaborin la seva pròpia llet mitjançant una formatgeria artesana, doncs això n'hi ha molt pocs, molt pocs.
Caram, escolta'm, ja n'hi caben algunes aquí de vaques, eh? Quan tardeu a munyir-los a totes?
No, tardem una hora i quart, una cosa així. Has de tindre en compte que això és una sala de munyir que ja té els seus 30 anys, que és una espina de peix de 6x2 o 2x6, que es munyen 6 vaques primer i acabant aquestes 6, les altres 6. 6 vaques a la vegada. I per nosaltres, per la dimensió de l'explotació, perquè som una explotació més aviat petita, encara que amb ecològic considero que no som tan petits, perquè estem elaborant produint uns 1.000 sobre 1.000 litres al dia, de vegades 1.100, de vegades 1.200, de vegades 900, però bueno, uns 1.000 litres al dia. I clar, fer ja 1.000 litres al dia de llet ecològica no és fàcil, perquè fer llet ecològica és totalment un altre món que dels que fan llet convencional.
Déu-n'hi-do, escolta'm. M'ha dit un ocellet que teniu un iogurt i un kèfir molt bo. L'Àngels no sé si té alguna cosa a veure.
Exacte, és a dir, amb la nostra llet comercialitzem iogurt natural i kèfir natural i kèfir desnatat. I el comercialitzem doncs, de moment el més a prop possible, perquè la nostra filosofia, nosaltres comercialitzem amb la nostra marca és Ecofranc, i llavors la nostra filosofia és de que intentar el que produïm, intentar arribar al consumidor final, si podem, i si no podem fer-ho nosaltres tot el procés, però com a mínim que la matèria prima sigui nostra, i llavors busquem algú que faci l'elaboració, però que la matèria prima sigui nostra, i intentant eliminar al màxim els intermediaris. I aquest iogurt i aquest kèfir, sembla ser que té bastant d'èxit. El que passa és que també nosaltres no, a nivell comercial no tenim la filosofia, és a dir, és un producte que nosaltres no volem vendre a grans superfícies, és a dir, volem vendre directament al consumidor el més proper possible, respectant la proximitat, si podem, i respectant el tu a tu.
Doncs vinga, anem cap allà amb l'Àngels. Sabia una cosa, aquí anem parlant de les vaques i de la llet, però vosaltres també, a part, feu cereal i feu patates de muntanya, no?
Sí, nosaltres som productors ecològics. Tot va començar amb que nosaltres tenim la nostra masia Pairal, que és amb un petit nucli que en diuen Fontelles de Tost, a uns 8 quilòmetres del Pla de Sant Tirs. Pues, aquesta masia Pairal, de sempre que hi han pujat les braves a pasturar, han dallat els camps, però no hi fèiem res més. Però ara, al fer el pas a ecològic, hem recuperat aquesta finca, recuperant molts camps que el bosc havia invadit el camp, pues, hem tret aquest bosc que havia invadit els camps, i els hem recuperat, i hem ballat tota la finca, malla cinegètica i ben ballada, i l'hem donat d'alta com ecològica, i aquí fem patata ecològica d'alta muntanya, la classe Schenebeck i Red Pontiac, i també cereal, en aquest cas espelta i blat persa.
Quina alçada esteu allà?
Uns 1.200 metres.
Déu-n'hi-do, clar, llavors les patates allà...
Tot seca. Tot amb seca.
Sense regar ni res.
Seca, és dir que te la jugues, amb el sentit de que si fa una anyada d'aquelles tan dolentes que precisament en contra hi tenim molta cosa, una d'elles és el canvi climàtic, que això és, per a mi és un dels hàndicaps de cara al futur, perquè l'agricultura ecològica vol que les estacions quedin més o menys marcades. Al no quedar les estacions marcades, és a dir, aquests canvis de temps que fa de tan aviat fa calor, fa fred, fa d'això, això fa molt difícil que les plantes s'adaptin i que puguis aconseguir cultius amb èxit, però bueno, estem treballant.
Val? La patata de muntanya li costa més de créixer, però té una cosa molt bona, i és que, clar, més alta muntanya, diguem-ne, menys paràsits a la terra.
Clar, què passa? Que la nostra masia està totalment voltada de bosc, alzineres i pins. Llavors, aquí hi ha una mica l'avantatge de que els patògens i tot lo negatiu que hi pugui haver és més difícil que hi arribi. D'una altra banda, la patata és un producte que necessita aigua, però necessita la justa. Què passa? Que si durant el seu període de creixença i de maduració de la patata tenim la sort que fa tres tronadetes una mica repartides, ja està salvada. Ara bé, si no et plou tot un estiu cap mica, doncs malament. I el cereal també, bueno, les produccions són més baixes, lògicament, però el cereal també és de més qualitat.
Clar. Mira, ja tinc aquí l'Àngels. Àngels, què tal?
Hola.
Escolteu-me, un oceller m'ha dit que escolteu el suplement, no?
Ah, sí, m'agrada molt.
Ja ens agrada ja que l'escolteu. M'ha dit en Joan que fer un iogurt i un kèfir, clar, amb aquesta llet no pot pas ser dolent, no?
Bueno, clar, posar un producte bo surt bo.
Hi ha una cosa, i és que clar, ara ja és molt fàcil parlar de producte ecològic, a més tothom ja sap el que és un producte ecològic. Vosaltres també per això ja teniu una edat, i suposo que va arribar un moment en el qual vau dir, caram, què fem, ens hi posem o no ens hi posem? Quant de temps fa d'això?
Sí, és un tema important. Bé, nosaltres érem entre cometes industrials com el que més, és a dir, nosaltres tenim vaques frisones i produïm grans produccions i és més, ara em ve la memòria que l'any 1995 vam quedar els primers de Catalunya, de l'Associació Frisona de Catalunya, FEFRIC, de més producció per vaca, per explotació, per tot. Però l'any 98, 97, 98, crec que recordar, sí, vam agafar una enfermetat, les vaques, una enfermetat bastant greu, i aquesta enfermetat va fer que haguéssim de fer un buit sanitari. I llavors això a conseqüència d'això, és el que a través de diversos anys ens ha portat a madurar que el que no podem tractar els animals com a màquines. I això ens ha portat a reconvertir-nos a l'agricultura ecològica. És a dir, hem tingut de passar per l'experiència de la gran producció i d'això per arribar aquí. I això és un tema de mentalització. Si un no està mentalitzat, un per ser ecològic ho ha d'acceptar, ha de saber el que és i ha d'estar mentalitzat per fer-ho. Si no, no s'hi posi.
S'ho ha de creure, no?
S'ho ha de creure, sinó que no s'hi posi. Perquè és molt dur, és dur. Ara, també té les seves recompenses, però és dur.
Àngels, en Joan fa una cara de ser un treballador incansable, no?
Sí, ell ni diria, sí. El que passa que ja té una edat.
Però si jo el veig molt jove encara.
Sí, però clar, però fa una mica massa.
Quants en teniu?
Ui, ho he de dir?
Sí, home, sí, estaré bé.
Però 62.
62, escolta'm, ara 62, bueno... La gent va en bicicleta amb 70 i 80 anys.
Bueno, sí, no, ja, però bueno, però sí, una cosa és anar en bicicleta, altra cosa és estar al peu del canó, des de primera hora del matí fins a última hora de la nit, etc. El que passa és que quan es fa amb il·lusió i quan es fa, pues, bueno, pues, sembla que no cansi tant. És a dir, l'important és una cosa que la facis que t'agradi. Perquè el pitjor que pot fer una persona és fer una cosa que no li agradi. Ara bé, de vegades a la vida has de fer el que convé i el que no convé perquè has de menjar. Val? Això també s'ha de dir.
Joan, no pareu perquè els formatgers quedaran orfes de la vostra llet, eh?
Bueno, ja, de moment intentem tirar. Sí, és veritat, ara en subministrem uns quants, llavors... sí, sí, ja. Esperem poder continuar, eh? I és més, i voldríem intentar fer el nostre també petit obrador, perquè la meva il·lusió i el meu motiu de posar aquestes vaques precisament era que poguéssim arribar a fer el nostre propi producte, encara que fos amb una quantitat petiteta.
Moltes gràcies, Joan.
De res, a vosaltres, a tu i a vosaltres.
Àngels, no pararà pas aquest home, eh?
No pararà, no. Fins que el facin parar.
Gràcies.
Vale, gràcies a vosaltres.
Càmpings de Tarragona, la millor opció per gaudir de tot el que aquesta ciutat et pot oferir. Patrimoni, gastronomia, platges de sorra fina i aigües poc profundes, boscos mediterranis i uns establiments a l'aire lliure que et faran viure unes vacances inoblidables. No esperis més i vine a visitar-nos. Tarragona, la teva història.
I fins aquí el programa d'avui. Esperem que us hagi agradat el pica-pica i el plat del dia en format de reportatge. Ja sabeu que sense pagesia no hi ha cuina. I de postres us hem preparat una cita d'Eduardo Galeano que diu així: molta gent petita, en llocs petits, fent coses petites, poden canviar el món. Us agraeixo que hàgiu estat aquí tots aquests dies a la Fonda de Catalunya Ràdio. Adeu-siau i moltes gràcies. La vida és molt més gran si la visc al teu costat. No hi ha res que em faci mal. És molt més gran. A tu, a bord, t'estava esperant. Faig una passa que em llença a l'aventura. Caic sense pressa, guardant cada mirada. Abaixo l'escut i fugen les meves pors. En l'univers de neurones enllaçades arriba el petó de la pólvora i la flama. Esclata dins meu, omplint el meu cap de flors. Al teu costat.